que hablan.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres. I avui parlem d'una qüestió cíclica, de cada any. Cada any ens passa el mateix, però sempre hi ha un què que la fa diferent. Em refereixo a la punyetera grip que cada any ens visita. Bé, ja sabeu que la previsió de grip s'ha avançat. De fet, a dia d'avui, la grip ha doblat la incidència estimada de la setmana anterior i ja supera el nivell moderat de transmissió. És a dir, anem cap a nivell, no diré de pandèmia, perquè no és una qüestió, però sí que aquesta variant, que és la tipus K, ja han anomenat tipus K, ja sabeu que se li posen noms, és la tipus K, doncs va avançant sense contenció. Més ràpid, sobretot per aquests dies de fred per la pròpia mutació del virus. Clar, la pregunta és per què està passant això? Què hi ha diferent en aquest any? I si la vacuna funciona? Funciona bé la vacuna aquesta que estem tenint de la grip? De fet, una altra de les qüestions preocupants és que un percentatge molt alt dels professionals de la sanitat no estan vacunats contra la grip. Això és un què i és un punt d'atenció força interessant a tenir en compte, no? El cas és que hi ha... Ara ho confirmarem. Parlarem amb una persona que ens ho explicarà tot molt bé, conforme des del punt de vista de vacunació, de funcionament i de més. El cas és que des d'ahir, dia 1 de desembre, avui ja dia 2, podeu demanar vacunar-vos contra la grip. Qualsevol persona. Ara ja s'ha obert a tothom. Ja sabeu que la recomanació principal en el seu moment i fins ahir era persones vulnerables, gent gran, persones amb cert tipus de malalties respiratòries, embarassades, nens petits, etc, etc. Doncs a partir d'ahir ja podeu anar a demanar el CAP, el vostre CAP de referència, i demanar la vacuna de la grip. Què he de dir que és diferent? I us explico el per què. La vacuna d'aquest any està basada en el virus de l'any passat. És a dir, el virus de l'any passat, agafen, fan el genoma aquest o el que facin i preparen una vacuna. Això que fa? Fa que la mutació que tingui fa que et contagis, però no és tan greu com si no t'haguessis vacunat. Això és una... És a dir, que la vacuna no és profilàctica. No és profilàctica, no t'aïlla completament. Aquest any la cosa és diferent. Per què? La mutació ha estat bastant més profunda del que es pensava. I aquesta variant K va sorgir a l'hemisferi sud, durant l'hivern de l'hemisferi sud. I quan ja havien detectat aquest tipus de variant, resulta que la formulació de la vacuna que teníem per l'hemisferi nord ja estava feta. Llavors, per això tenim no la d'aquesta variant K, sinó la de l'any anterior. Però en parlem d'això, i en parlem de tot plegat, de la funcionament, de l'efectivitat d'aquesta vacuna, amb el doctor Ferran Mora Gallop, que és portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia i expresident de l'Associació Catalana de Pediatria. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, ahir va començar... Es va obrir la vacunació per tothom, no? Com funciona això?
La campanya de la vacunació antigripal va començar a finals de setembre i, en principi, estava, diríem, finançada, sí, pels grups de risc. Fonamentalment són les persones més grans de 60 anys, les persones, els nens de 6 mesos fins als 5 anys, uh-huh, i totes aquelles persones més grans de 6 mesos que tinguin malalties de risc, no? Malalties cròniques, problemes d'immunitat. També no hem d'oblidar tot el tema de les residències i centres i institucions tancades, no?
Uh-huh.
I també les embarassades, no? Sense oblidar el personal de centres sanitaris, personal sanitari, i això és sanitari.
És cert que hi ha una baixa vacunació en el personal sanitari de la grip?
Exactament, sí. L'any passat, concretament, no tinc dades d'aquest any encara, com és lògic, del personal sanitari. Sí que podem comentar algunes altres dades de cobertura d'altres grups d'edat, però l'any passat la vacunació del personal sanitari a tota Espanya va ser del 39%.
Molt baix, eh?
I concretament a Catalunya del 25%. O sigui, unes xifres per mi decepcionants i preocupants, no? I després és molt important incidir i enfatitzar la vacunació de totes aquelles persones que tenen convivència amb malalts o amb persones de risc, amb persones vulnerables. Aquestes persones, cuidadors, no?, sigui en residències o sigui en el domicili, no?, contactes familiars, etc., s'han de vacunar de la grip perquè posen en risc aquelles persones a les quals s'han de cuidar teòricament, no? I no pot ser que una persona que ha de cuidar a una persona de risc, pues,
clar,
sigui el transmissor de la malaltia.
Bé, ara, què ha de fer una persona per vacunar-se en aquest cas? Perquè des de que es va obrir per tothom, ara, qualsevol persona que vulgui vacunar-se contra la grip ho pot fer. Què ha de fer?
Miri, ahir, amb molt bon criteri per part del Departament de Salut de la Generalitat, pues, la vacunació de la grip es va obrir amb independència d'edat i de grup de risc, no? Aquestes persones han d'anar al CAP i allà les vacunaran. No crec que hi hagi cap problema. Inclús hi havia alguns CAPs o algunes situacions que no s'ha de demanar ni cita, però això ho han de consultar concretament cada persona al seu metge de família o al seu CAP, no? És molt important aquesta vacunació universal, que ja es fa en alguns països i que nosaltres des de fa anys enfaticem, no? I crec que s'ha de produir aquesta vacunació, perquè de vegades és molt important la cobertura vacunal, sempre, no? I més en vacunes que potser no tenen una gran efectivitat, no? Que la vacuna de la grip sí que la té per les complicacions, però el fet de que es vacuni molta gent, pues moltes vegades és millor que una vacuna que sigui molt efectiva si no es vacuna la gent, molta gent, no? O sigui, l'impacte està condicionat sobretot per la cobertura vacunal.
Parlant de l'efectivitat de la vacuna, doctor, com és d'efectiva aquesta vacuna enfront de la soca que tenim aquest any? Crec que era la K, o no sé com es diu, però era la K, o és la K, s'anomena K, aquest any, no?
Sí, hi ha un virus dintre de la vacuna, que és el virus tipus A, H3N2, i concretament hi ha una variant d'aquest virus, que és la variant K, no? I aquesta té el que es diu una fuita immunològica, és a dir, que aquesta variant s'escapa, pues, no? Fuix de la reacció immunitària de l'organisme. Amb la qual cosa, la vacuna segurament aquest any serà una mica menys efectiva que altres anys, no? De moment, per dades que tenim del Regne Unit, sembla que la vacuna és molt efectiva en els nens i adolescents. Que recordem que els nens i adolescents són els principals transmissors de la grip. En aquest moment i aquest any, com passa tots els anys, la grip s'ha iniciat en els nens, adolescents i persones joves.
Ferran, però per què és tan efectiva, en aquest cas, amb aquestes dades que dius del Regne Unit, per què és efectiva en joves i adolescents i a la gent més gran no és tan efectiva?
Sí, també intervé una mica el tipus de vacuna que s'utilitzen els nens. Els nens, a partir dels 2 anys, s'utilitza una vacuna intranasal, fonamentalment, no?
Uh-huh.
De tipus virus vius atenuats, que tenen una acció, diríem, d'actuar i impedir la infecció, la qual cosa té com finalitat que no es produeixi tant la transmissió de la infecció i, per tant, que la persona malalteixi.
Llavors, entenc que una de les claus per frenar la onada de grip, com sempre, no inventem res, és una vacunació massiva. Això ajudaria i molt. Bé, no sortim, és el que ha estat sempre.
Exactament, però aquest any s'ha avançat la recomanació aquesta de es pot vacunar totes les persones que vulguin, no? No ha estat limitat des d'ahir, no?, a grups de risc, sigui per edat o per malaltia.
Llavors, entenc que la vacuna de l'any vinent estarà basada en el virus d'aquest any.
Bueno, estarà basada en el virus que circuli per l'hemisferi sud. En aquest moment, nosaltres estem veient el que va succeir la temporada passada, a final de la temporada passada, en l'hemisferi sud, no? Mm-hmm. En Austràlia i Nova Zelanda, que a final de la temporada va aparèixer aquesta variant. El que passa que quan va aparèixer aquesta variant, la vacuna per l'hemisferi nord, la nostra, ja estava formulada, no? Per això aquesta vacuna actual pues, no té l'activitat, diríem, enfront d'aquesta soca perquè no la conté. No?
Però ajuda, no? Ajuda.
Ajuda, sí, evidentment, no? O sigui, la vacunació de grip s'ha de continuar perquè disminueix les complicacions, els ingressos, les estades en les unitats de cures intensives, el número de morts, no? Però passa això. I després la vacuna de l'hemisferi sud va saltar al Japó i, molt important, a començaments d'octubre d'aquest any, ja el Japó va alertar, no?, i es va publicar a la revista Nature, pues que hi havia un avançament molt important en l'inici de la grip, no?, que normalment apareix en el Japó a finals o a mitjans o a finals de novembre, i el dia 2 d'octubre les autoritats sanitàries van dir, pues ja van declarar l'epidèmia de grip i van alertar els països d'Àsia i després els d'Europa que l'entrada de l'hivern podria ser una entrada pues, molt, molt infecciosa en el sentit de que s'avançaria els contagis de la grip.
Doncs, doctor Ferran Moragalló, expresident de l'Associació Catalana de Pediatria i portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt amable, i escolta, i ara quan surtis, a vacunar-te,
Això faré, no ho dubtis.
Moltes gràcies.
De fet, ara demanaré ja cita. Mira, el nostre realitzador és el que està fent ara mateix, està demanant cita per vacunar-se. Que bé, amb calma, tampoc és, no és una qüestió d'alarma, és una qüestió de la situació que estem patint ara mateix, res més allà d'això. Va, que de seguida parlarem d'una altra situació, molt relacionada amb la salut. Parlem del vapejar, perquè moltes persones creuen que vapejar és una qüestió innocent. No fumo tabac, però vapejo. Com t'afecta això? I sobretot, què fa el vapeig als teus pulmons i al cor? De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Productos artesanos en Oliva Jaén. Ya tenemos el aceite cosecha temprana, quesos con sabor inimitable, embutidos de Cazorla, Girona, los mejores de todo el país. Oliva Jaén, 93-666-9173. Si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero. Estamos en calle Josep María Molina 28 de San Feliu de Llobregat, en olivajaén.com, en Instagram y en Facebook.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
En el paralelo de Barcelona habita el maestro pulpeiro con más de 25 años. La carne rubia gallega de nuestra propia ganadería, hecha en brasas de carbón de encina. Pescados salvajes a la brasa. Menú ejecutivo de lunes a viernes, mediodía, 24,50 euros. Nos llaman y nos llamamos la auténtica pulpería gallega en Barcelona. Pulpería Can Lampazas, en el paralelo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'acord. I avui parlarem d'una cosa molt present en adolescents i joves adults. El vapeo. ¿Us sona el vapeig? ¿Us sona? Bueno, mucha gente todavía cree que es solo vapor y que es mucho más seguro que el cigarrillo. Error. Yo ya lo avanzo, error, pero ahora entraremos más en detalle. Vamos a ver qué hay de cierto, qué no hay de cierto, qué es que sí y qué es que no. Y una de las preguntas, porque lo vamos a relacionar, vamos a hablar con Inscor, y esto lo vamos a relacionar con el corazón. ¿Este vapeo puede dañar al corazón y a los pulmones? Vamos a hablar con el doctor Guillermo Oller, que es cardiólogo y director médico de Inscor. Guillermo, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, sabemos que es el vapeo, pero ¿por qué se ha puesto tan de moda el vapeo? No sé si lo sabes.
Sí, mira, el vapeo como ya lo sabes, es usar cigarrillos electrónicos que calientan un líquido que se le pone al dispositivo, que genera un aerosol que bueno, la persona lo inhala, y ese líquido lleva nicotina, lleva aromas, lleva otras sustancias químicas, y lo venden realmente como algo más seguro, porque no huele a tabaco. Bueno, uno incluso va por la calle y huele a fresas.
Sí, sí, aromas afrutados y cosas así.
Siente sabores atractivos, ¿no? Y el tema es que esto engancha muchísimo a los jóvenes, a los adolescentes. Pero esto, más seguro que el tabaco, no significa, esto no es más seguro que el... Bueno, es fundamental conocerlo.
Claro, no olvidemos que te estás metiendo un elemento más extraño en los pulmones. Empecemos por ahí. Bueno, hablando del corazón y relacionándolo con el corazón, ¿qué le hace el vapeo al sistema cardiovascular?
Mira, cuando tú vapeas, estás introduciendo a tu organismo la sustancia que estás vapeando, ¿no? En este caso, por ejemplo, le ponen nicotina, ¿no? La nicotina es exactamente la misma nicotina del cigarrillo. ¿Qué te produce? Activa el sistema nervioso simpático, hace que el corazón vaya más rápido, o sea, sube la frecuencia cardíaca, y te produce un mayor endurecimiento de las arterias, sube la presión arterial, ¿no? Y lo que esto altera es lo que recubre las arterias, que se llama endotelio. Es como el pavimento de las arterias, ¿no? Que es la capa interna de los vasos. Y esto, pues, se ha demostrado que aumenta la rigidez arterial, estos vapeos, ¿no? Aumenta la... Es muy, muy, muy parecido a los cigarrillos convencionales, ¿no? ¿Esto qué pasa? Al mediano y largo plazo, esto se asocia con mayor riesgo de hipertensión arterial, mayor inflamación y un estrés oxidativo, y puede favorecer a ictus, a arritmias, a infarto de miocardio. O sea, el mensaje de esto es que el vapeo no es inocuo para el corazón, y en jóvenes puede estar acelerando una enfermedad cardiovascular que la veremos más adelante, o sea, porque claro, todavía esto es muy reciente, pero los problemas cardiovasculares lo veremos más adelante.
Guillermo, ¿qué es estrés oxidativo?
Vale, el estrés oxidativo es lo que produce a nivel de las arterias o a nivel de las células una liberación de radicales, que esto no tendría que ser, y te produce envejecimiento arterial, ¿no? O a nivel envejecimiento celular.
Vale. Bueno, hablemos de los pulmones ahora. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Es verdad que solo es vapor de agua más la nicotina esta o qué hay ahí?
No es agua para nada esto. Si tú te fijas, cuando coges el líquido lo apeo, es una sustancia medio aceitosa, ¿no? Es una mezcla de partículas que son ultrafinas, tienen solventes, tienen metales, tiene aromas. Y a veces estos aceites provocan una inflamación crónica en los pulmones. Cuando vapea, estas pequeñas partículas se depositan en el pulmón. Cuando fuma, normalmente se deposita carbón. El tabaco, todo el producto que se quema es carbón. En este caso, se deposita todas estas sustancias químicas, ¿no? Tiene mayor riesgo de una bronquitis, de crisis asmática, de empeoramiento del EPOC en las personas que tienen predisposición a esto. Y hay una enfermedad que es muy grave, que se llama EVALI, que esto es una lesión pulmonar aguda que está asociado exclusivamente al vapeo y está descrita en los pacientes jóvenes que produce esta, que claro, que consumen el VAP, ¿no? Y acaban hospitalizados, incluso en UCI, intubado porque tiene insuficiencia respiratoria severa. Esto es una patología muy grave, ¿no? También se ha descrito casos de una bronquiolitis obliterante. Esto es lo que se llama pulmón en palomitas. ¿Qué pasa? Cuando fuman este tipo de sustancias, se deposita en los alvéolos, se deposita en las pequeñas zonas respiratorias, los alvéolos, la parte más distal del pulmón, ¿vale? Y ahí produce una inflamación, esa inflamación produce una cicatrización a posteriori y esto puede dar una limitación respiratoria que es irreversible. Mira la gravedad que tiene que fumar este tipo de sustancias, ¿no?
Caray, pero muchos jóvenes dicen a eso de que por lo menos no fumo, que solo vapeo, pero ¿realmente esto es mejor que el cigarrillo, vapear?
A ver, yo creo que tenemos que tener dos escenarios, ¿no? Está la persona adulta que fuma mucho, que fuma dos paquetes de cigarrillos por día, un paquete de cigarrillo por día, y dice, bueno, voy a pasar como un puente a dejar de fumar al vapeo. Bueno, eso parcialmente uno lo puede aceptar, decir, bueno, mira, estamos de acuerdo, usa esto, pero claro, vas disminuyendo la dosis de nicotina hasta dejar completamente el vap, ¿no? Pero claro, esto tiene que ser controlado y de una manera transitoria. Pero los adolescentes o los adultos jóvenes que no fuman, empiezan a fumar esto porque está de moda. Y aparte porque tiene un gusto, un sabor especial, el olor es especial. Pero claro, ahí te está abriendo la puerta a una adicción que es muy fuerte, que es el tabaco, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene nicotina, ¿vale? Y hay mucha gente que también hace esto, que es... No, dice, yo vapeo. Claro, fuma exactamente igual y encima vapean. O sea, se meten el doble de nicotina. Esto no es que, claro, suman los dos factores de riesgo, el vapeo y el cigarrillo, ¿no?
Bueno, y ahora, como cardiólogo, bueno, no has dejado de ser cardiólogo dentro de la charla, pero ¿qué dirías o qué recomendarías a alguien que pueda estar escuchando ahora mismo y vapee?
A ver, si es una persona joven, te digo la verdad, hay que decirle que no empiece, porque está abriendo las puertas para una adicción, ¿no? Esto no es un juguete ni una moda inocente, ¿no? Si es que lo está haciendo, si está vapeando, pues pensarlo seriamente, porque se están introduciendo dentro del organismo sustancias hipertóxicas que pueden dar problemas serios a mediano plazo o a corto plazo, ¿no? Y si están, bueno, están ya con la adicción que es el fumar, y tabaco, lo que tienen que hacer es consultar a un médico que le ayude a dejar. Hay apoyos médicos, psicológicos, fármacos, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? El vapeo, como final de esta charla, yo te digo, el vapeo no es seguro, para dejar de fumar. Lo ideal es con medicación, con fármaco, con acompañamiento psicológico. Aparte, estos productos pueden dar alteraciones del ritmo, dolor de pecho, pueden dar tos persistente, problemas inflamatorios, si ocurre esto durante el periodo que uno está vapeando, o que en pacientes que vapean, pues lo sugerente es que consulten a su médico.
Pues, doctor Guillermo Oller, cardiólogo y director médico de INSCOR, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y por explicarnos todo esto, muy amable.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos, muy amable. Doncs ja veieu que això de vapejar tampoc és una cosa que hauríem de fer, no, no és saludable. Bé, qualsevol cosa que et fiques als pulmons, tal qual, no és recomanable, res, absolutament res. Imagineu, si ja la contaminació és la que és, en vapeig i tres quarts del mateix. Bé, de seguida parlarem de l'actualitat policial amb la Imma Viudés, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, perquè ara mateix s'està duent a terme una operació policial contra un grup criminal dedicat als assalts violents i narcotràfic a Catalunya. En parlarem d'aquesta notícia i d'altres amb l'Imma Viudés, de seguida aquí darrere a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, necessito teràpia? Per això està precisament els professionals del Centre de Psicologia Boca Vella, que ofereix el coneixement d'aquests grans professionals amb qualitat, confiança i empatia en un entorn confortable que t'ajudarà a aconseguir aquest benestar emocional que tant necessitem. Dins d'una societat tan estressada i amb tantes històries, el Centre de Psicologia Multidisciplinar Boca Vella, doncs es pot ajudar i molt a establir l'equilibri, per dir-ho així, no? On estan? El passatge Boca Vella número 7, al costat de la plaça Tetuán, a Barcelona. Tota la informació la trobareu al web bocavella.org, bocavella.org, o al telèfon 604 40 95 18.
Estàs escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Si ves tu foto en este anuncio, llamas a un abogado. Si te amenazan con difundir tus fotos íntimas, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incibe. Gobierno de España.
Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada.
Quiero largarme de aquí.
Es fácil salir. Lo difícil es sobrevivir en el otro lado.
No deje que le atrapen con vida.
Ganadora de 3 premios Oscar. Adrian Brody. El pianista. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda web y app.
Herrera a Cope.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudés, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Mira, l'altre dia que parlàvem, fa unes setmanes, estaves tu feta caldo amb la veu, que em feies patir, avui sóc jo. Avui ens hem canviat possiblement les tornes, eh?
Bueno, ja és l'època, eh? Ja és el que toca.
És terrible, Imma. És que l'enganxes i per treure-te-la de sobre...
I en ràdio encara pitjor.
Home, és un patiment, és un patiment. Bé, si et sembla, comencem el repàs i comencem per aquesta operació que s'està duint a terme ara mateix, o ha començat aquesta setmana, no sé si haurà acabat, aquesta setmana, perdó, aquest matí, no sé si haurà acabat, contra un grup criminal que es dedicava a assalts violents i narcotràfic. Explica'ns.
Efectivament, ara mateix tenim a més de 300 agents, tant del cos de Mossos d'Esquadra com de la Policia Nacional, que estan treballant coordinadament i que estan fent més d'una vintena d'entrades a les demarcacions tant de Barcelona com de Tarragona. I, com dèiem, aquesta macrooperació policial és contra la banda dels Trinitarios, que ja hauràs sentit a parlar
algun
cop,
sí.
I doncs s'ha iniciat aquest mateix dimarts al matí, s'estan fent entrades a aquests domicilis i locals doncs, que estan vinculats a aquesta organització criminal implicada, com dèiem, en assalts violents i tràfic de drogues. S'han fet escorcolls doncs, a Barcelona, a Hospitalet de Llobregat i a Salou, a la província de Tarragona, entre d'altres llocs, on s'espera fer aproximadament una vintena de detencions. De moment s'ha detingut un home a Salou, era l'última informació que teníem, d'aquí s'han registrat dos pisos i dues persones més a Hospitalet de Llobregat. Aquí han participat doncs, agents tant de la GEI, el Grup Especial d'Intervenció de Mossos, de, com ja sabràs, de la Brimo, de l'Arro... Uh-huh. Canina, drons, científica, els agents que estan a la sala regional de comandament, seguretat ciutadana i també companys i companyes d'investigació. Per tant, aquí està tothom en aquest macrooperatiu i s'està gestionant des d'un centre de coordinació on hi ha els comandaments màxims de la investigació, de la divisió, perdona, d'investigació criminal dels Mossos, de la DIC i de la Policia Nacional.
S'està fent a diversos llocs a l'hora, no?
Efectivament, i com es fan aquests casos, no? Sempre simultàniament i s'ha iniciat doncs, a primera hora d'avui dimarts. Per tant, segurament en les pròximes hores sabrem el nombre total de detinguts, no? I quin ha sigut el balanç final d'aquest macrooperatiu policial.
Recordem que els Trinitarios es dedicaven precisament a aquests assalts violents i narcotràfic, assalts violents a domicilis.
Efectivament.
Més coses, perquè el caso ha avançat que ha estat detingut el jove que va atropellar a un agent dels Mossos d'Esquadra a Sant Celoni.
Doncs sí. Aquí hem de felicitar-nos, la veritat. Recordem que aquest senyor, doncs, de 22 anys i veí de Sant Celoni, doncs, va atropellar a una companya nostra a l'exterior de la comissaria de Sant Celoni, d'aquesta localitat. No? Se l'ha localitzat a Riells del Fai i aquest home doncs, és un vell conegut, té diversos antecedents, havia estat ja a la presó i es tenien les imatges. Està acusat d'haver atropellat amb un vehicle la nostra companya a l'exterior de la comissaria diumenge de matina, mentre aquesta companya doncs, estava fent gestions amb uns vehicles implicats en una baralla. Com dèiem, segons ha avançat el cas, doncs, els companys doncs, van poder trobar el vehicle que va fer servir per atropellar la companya tot just a un quilòmetre de la comissaria, no? I tot i que el cotxe doncs, no anava al seu nom, s'han pogut fer gestions i s'ha pogut identificar que això, gràcies a les imatges també de les càmeres, mm-hmm. Bueno, s'ha pogut identificar que aquesta era la persona i la companya, doncs, que esperem la seva recuperació.
Com està?
Evidentment, doncs, continua ingressada, té una fractura a la cama.
Sí.
Està fora de perill, però evidentment... Doncs desitgem la seva ràpida recuperació. Malauradament, vivim uns temps doncs, que sembla ser no, que no hi ha respecte ni no hi ha cap tipus de por, no, com hem dit sempre, no? El fet que agredir a un policia doncs, surt gratis, i no només un policia, tot el que va implicat amb la seguretat, no? Tant vigilància privada, vull dir... Ja ho sabem, és una crisi d'autoritat que es pateix i que es viu... Doncs dia rere dia, i al final aquí els companys i companyes es deixen la pell. En aquest cas, doncs, qui ha patit mal és la nostra companya, que ens alegrem que estigui bé, que només sigui aquesta fractura, que no és poca cosa, però bueno, com a mínim que estigui fora de perill. Ens alegrem molt per ella i esperem que es recuperi aviat.
A nivell aquest que estaves comentant, podríem entrar en un debat important, perquè clar, estem parlant d'on surt la llavor d'aquesta manca de respecte a l'autoritat, d'aquesta sensació que tenen els dolents de que qualsevol cosa que facin els hi pot sortir o gratis o amb molt poc preu. No sé, és una qüestió de lleis, bàsicament.
Al final, gente mala n'hi ha hagut sempre.
Sí,
sempre
sí.
Hi haurà aquella persona, correcte, que no tindrà cap tipus no? De respecte cap a la policia, cap tipus d'escrúpol a l'hora d'agredir o fins i tot, com dèiem, en aquest cas, atropellar, el que faci falta, no? Però sí que és cert que la baixa resposta punitiva, no? o la baixa resposta judicial en aquest sentit, doncs sí que potser ha abreujat aquest problema, no? I per tant hem d'anar revertint aquest missatge, no? Que s'està enviant de que agredir un policia surt gratis. Això és una cosa que evidentment s'ha de revertir.
És una qüestió que hi ha aquí quan si entréssim ja en temes com reincidències, com etcètera, etcètera, ja estaríem parlant d'una qüestió com, bueno, que ja l'hem parlat més d'una vegada, que és una qüestió bàsicament de contundència. I per la contundència cal que les lleis estiguin adaptades a la situació social, bàsicament.
Exacte, perquè els escenaris van canviant, evidentment, i nosaltres hem de poder donar resposta a això, nosaltres i també els jutges, perquè la culpa tampoc és dels jutges, sinó al final és de la legislació vigent.
Bé, atenció, perquè estàvem parlant de los malotes, i los malotes, ja sabeu que són com els virus. Què fan els virus? Muten. Perdó, és un paral·lelisme bo el que faré ara, Vimma, no riguis, perquè és bo. Què fan els virus? Els virus, per sobreviure, per exemple, ara que tenim la grip i aquestes històries, per sobreviure a les vacunes i a tot, muten, canvien. Són el mateix, però canvien per esquivar el que els cura. Doncs els malotes fan el mateix. En aquest cas parlem dels cultivadors de marihuana. Com ja la policia té la presa a mesura, que fan? En reinventen per intentar escapar a les mesures de seguretat i continuar produint marihuana. I és això el que està advertint el cos de Mossos d'Esquadra. A que mola, el meu paral·lelisme ha estat molt bo, eh?
Sí, sí, és brillant, realment. Sí, sí. Efectivament.
I això és el que adverteix el cos de Mossos, no? D'aquesta reinvenció.
Efectivament. I en relació a això, sí. Doncs... Bueno, es va celebrar una jornada divendres passat per poder debatre amb persones especialitzades de diferents actors, no?, sobre aquest tema. I doncs van sortir, la veritat és que van sortir idees una mica preocupants, no? Perquè sí que és cert que, per exemple, amb la intervenció que va fer l'intendent Toni Rodríguez, que és una persona absolutament referent en aquest camp perquè ha liderat, no?, les investigacions en aquest sentit, i és la màxima referència d'aquest cos, l'intendent, que actualment està a la prefectura dels Mossos, doncs sí que va parlar, com deies, no?, d'aquesta reinvenció, no? I també doncs, el que va dir, per exemple, és que surt molt barat cultivar marihuana, que és una cosa que ja sabíem, no?
Sí, sí.
Però va donar dades, va poder explicar que per poder tenir una plantació de marihuana només has de tenir un espai de 500 metres quadrats. Allà pots plantar 700 plantes, no? I amb 6.000 euros doncs, pots obtenir un benefici doncs, de 24.000. Mira si surt rendible el negoci de la marihuana i, a més, que té una baixa resposta doncs, punitiva, també, no? En aquest cas, doncs, aquest tema que va sortir a debat i es va dedicar tota la jornada, doncs, bueno, van sortir, com et dic, idees doncs, molt interessants, no?
Sí, clar.
Es va parlar de que s'havia arribat al sostre de les capacitats del cos, no? Perquè, però ja no només del cos, és que ni les estructures policials ni tampoc les judicials es van dissenyar en el seu moment pensant en el que vindria, no? I tota aquesta explosió de la marihuana, evidentment, estan en una velocitat que no donem abast, no? I això, com deies tu, les malaltes, no? Però totes aquestes organitzacions criminals que viuen del narcotràfic ho saben, no?
I tant.
Els centres de producció cada cop són més sofisticats, s'intensifica l'augment de les collites, la productivitat, amb més varietats, i sobretot també amb un increment del contingut del seu principi psicoactiu, no? Que és molt més elevat ara als nivells de THC que hi ha, doncs, que havia fa 20 anys. Per tant, tot això, evidentment, genera un problema de base a Catalunya i que el que fan també els narcotraficants, que ja sabem, no?, és defensar-se a través de la violència.
Sí,
no?
Sí.
Tots aquests narcotraficants aconsegueixen armes per poder defensar-se dels narcoassalts i assaltar altres productors, no? O sigui, tant de defensar-se sinó i també d'assaltar altres, no? I, evidentment, aquest escenari que tenim és molt complex i cal una reflexió de veure com podem afrontar-ho, no? I en aquesta jornada es va debatre sobre això, jornada que va organitzar la Fundació per la Seguretat Pública de Catalunya i que va tenir doncs moltíssim èxit.
És una qüestió de tempesta perfecta per situació geogràfica, l'exituta, la contundència, etc, etc. Bé, vull acabar en aquest minut que em queda amb el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra, que demà no treballaran per fer-se sentir. Què hi passa? Tens 45 minuts per explicar-ho.
45 minuts? Sí,
45 segons, perdó.
Molt ràpidament, doncs, són uns comandaments que estan a la part mitja de l'escala, diguéssim, que no estan ni a dalt dels comandaments ni a la base, i tenen unes funcions molt elevades i doncs no se'ls reconeix, no, doncs, coses com la disponibilitat, per exemple, que estan 24 hores amb el mòbil. Es va signar un acord fa 2 anys que no els va deixar totalment fora, els va excloure, i ara estem negociant un acord de millores que encara no s'ha signat i que esperem que reverteixi aquesta situació, però el seu descontent evidentment fa doncs, que facin aquestes mobilitzacions, que també t'he de dir doncs, que haurien d'anar liderades per la part social.
Ho he de deixar aquí. Ho he de deixar aquí. Imma, gràcies. Ja et faré la pregunta, eh?
D'acord.
Gràcies. Adéu. Va, que arribem.